Com dèiem, la decisió del Tribunal Superior de Justícia de tombar el toc de queda bona part del país arriba enmig d'aquesta polèmica dels botellons. No és una polèmica nova, però sí que és veritat que aquest estiu, arran del tancament de l'oci nocturn, arran d'aquestes imatges que hem anat veient tant a les platges de la costa com ara durant les festes de Gràcia a Barcelona, doncs s'ha posat de nou sobre la taula. I ahir, per exemple, en parlàvem a la tertúlia, l'Imma Muñoz, que és professora, parlava de la importància de tractar aquest fenomen i de preguntar-nos més enllà per què la forma principal d'oci dels joves és el botellón. És veritat, ho deia abans l'Àlex, ha passat, no sé si tota la vida, però fa molts anys que passa, i al darrere hi ha unes explicacions, i també és interessant veure si aquestes explicacions que hi ha al darrere han canviat arran de la pandèmia o no. Per això, avui vull saludar el catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat Pompeu Fabra, Carles Freixa. Professor Freixa, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I també amb el psicòleg relacional i tutor de la Universitat Oberta de Catalunya, Enric Soler. Senyor Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Començo per vostè, professor Freixa. Per què els joves fan botellons, si és que es pot fer una pregunta així de genèrica, i si ha canviat aquests motius arran de la pandèmia?
D'entrada, caldria dir que abans de teoritzar o quantificar sobre aquest tema, caldria investigar-lo, i paradoxalment, perquè portem un any o més d'un any parlant del botelló, des que el juliol del 2000 el president Torra va assenyalar-lo com un dels... tenim un problema amb els joves. De fet, no, hi ha molts pocs estudis realment in situ. Són estudis secundaris. Jo mateix he investigat l'evolució històrica de l'oci nocturn i he estat en botellons, però haig de confessar que no tinc dades específiques tant del que fa la transmissió del virus en aquestes festes com pel que fa a les actituds dels joves que hi participen. El que sí que es pot afirmar és que en els darrers 20-30 anys hi ha hagut una transformació de l'oci nocturn en general i de l'oci dels joves en particular, que es caracteritza per una nocturnització d'aquest oci, per una fugida dels grans espais d'oci, com eren les discoteques o els locals nocturns, cap a espais informals, en part també per les condicions, per les capacitats adquisitives dels joves i per la informalitat, per l'autoorganització, i que per tant aquest és un fenomen que no ha nascut, que el botelló en si, que la pandèmia simplement l'ha visibilitzat, però que ni de bon tros ha nascut amb la pandèmia, sinó que s'arrastrava del passat, que té molt a veure amb el model de joventut que hem anat construint, un model de joventut allargat, dependent, amb un foment de la informalitat i també, sobretot, de l'expulsió del centre de les ciutats. Abans, quan nosaltres érem joves, els jocs de diversió estaven als centres de les ciutats, hem expulsat els joves del centre perquè ens molesten, i clar, què fan? Pues se'n van a les perifèries o als descampats o als llocs on no hi ha gent per organitzar les seves pròpies festes.
Enric Solem.
Estic completament d'acord amb el senyor Freixa. Realment hi ha pocs estudis. Ja n'he trobat un de la Universitat de Saragossa, que és del desembre del 2012, o sigui, fa moltíssims anys. Per tant, no teníem ni Covid ni res. I, efectivament, és un tipus d'oci que ja el portem arrossegant des de fa molt de temps i que a nivell de psicològic, que és la part que em toca, jo diria que és un tipus d'oci en el qual la gent busca el poder inhibir-se dels seus problemes personals. La joventut avui en dia té unes perspectives molt pobres. No els hem ofert entre tota la societat un futur en el que diguis, mira, si m'esforço, si estudio una carrera, o sé que tinc una feina. Tot és tan precari que viuen més al dia. I què fan? L'objectiu principal és ajuntar-se i veure. I veure d'una manera ràpida, per agafar el puntillo, per poder, ja ho diu la dita popular, no veure per oblidar. El botellot, el seu nom ja ho indica. O sigui, la causa principal, el principal és reunir-se per veure. I per què veurem? Per oblidar. Què és el que hem d'oblidar? Aquest és el problema. El botellot seria el símptoma, un símptoma social, però en realitat hauríem de veure quin és el problema que subjau en aquest símptoma. I aquest problema jo hipotetitzo que és la falta de perspectives, una manera d'evadir-se, una manera de desconnectar d'una manca de perspectiva.
Uh-huh. Ho comparteix, professor Freixa?
També és la recerca de la relació social. Portem un any i mig on s'ha insistit moltíssim en general, però sobretot a la joventut. Els adults més o menys tenim la nostra vida en base a les nostres relacions familiars o professionals. Els joves el que tenen és el seu cercle d'amistats. I quan se'ls ha insistit en la distància constantment i van superar amb èxit els 3 mesos de confinament més estricte, després, quan se va sortir d'aquesta situació, s'hauria d'haver tingut en compte que ells també per temes de salut mental, no només hem de parlar de salut física. A vegades, òbviament, potser és una exageració el que diré ara, però el botellot pot crear molts problemes, però també podria ser una vàlvula d'escapament dels problemes de salut mental o emocional que molts adolescents i joves estan patint i que la salut, el sistema de salut pública no ha estat capaç fins ara d'abordar amb seriositat. En efecte, hi ha aquesta recerca de la relació amb els altres, que en el passat el model de joventut era transitori, per tant, això podia durar relativament poc temps. Ara, com que hem creat aquest model interminable de transició cap a la vida adulta, doncs això esdevé endèmic i aquesta necessitat d'un espai de relació social presencial, corporal. És certament els joves tenen el món virtual com un dels seus espais de relació, però amb això no és suficient. El món virtual s'ha de complementar amb un lloc on puguin intercanviar i tocar-se. He dit abans que no hi havia estudis, certament n'hi ha algun, sobretot al sud, n'hi ha un de molt bo, per exemple, fet a Extremadura, que és on va néixer el botellón, al sud d'Espanya també, per raons climàtiques, i després va anar a Catalunya. Inicialment no n'hi havia de botellons, va ser progressivament que es va anar implantant aquest model d'oci autogestionat i en l'espai públic, i va anar pujant cap aquí. Jo el que sí que he fet és que tinc 2 fills adolescents i observo com es comporten, no? I no tot és tan negatiu com sembla ser, tot i que certament estic totalment d'acord amb el que ha dit el meu company, de que és un símptoma d'alguns problemes socials que no volem veure i, sobretot, insisteixo, d'aquest model de joventut dependent, amb poca capacitat d'autoorganització, d'autogestió, sobretot per la precarietat laboral i per la precarietat vital en el qual molts d'ells i elles estan vivint.
Enric Soler, clar, vostè apuntava aquesta qüestió del veure per oblidar. Si faig d'advocat del diable, també diria que els adults, majoritàriament, la vida d'oci, en molts casos, evidentment, després hi ha gent que no veu, hi ha gent que veu menys, però es vehicula a través, entre altres coses, de l'alcohol com a forma d'oci els caps de setmana.
Efectivament, l'alcohol és una droga, és una droga legal, però és una droga que la tenim molt integrada en el nostre sistema cultural. De fet, en aquest estudi que jo esmentava a la Universitat de Saragossa de l'any 2012, aquí ja feia una referència en el model que havien rebut aquests joves que fan botellots. I de fet, era una imitació del que feien els seus pares. L'única diferència que hi havia, que trobava l'estudi, és que si bé els pares es reuneixen en un context relativament privat, en una casa, fan un sopar, i durant el sopar doncs es veu una copeta de vi i després quan acaben doncs es fan un xupito, doncs la cosa queda aquí. Això traspassat doncs al carrer de manera descontrolada, de manera de buscant trobar aquell puntit o buscant directament el trobar a la borratxera, té un origen, i l'origen és aquest. O sigui, nosaltres ja tenim integrat que en el nostre oci com a cultura i tenim incorporat l'alcohol. Qui no beu cava per Cap d'Any, qui no celebra una revetlla de Sant Joan amb cava o amb vi, és una substància que la tenim molt integrada i de fet, doncs, és la substància que ha tingut més via de sortida, tot i que en el botellot, a més, s'hi afegeixen altres substàncies que aquestes sí que no es consumeixen d'una manera tranquil·la, pausada i saludable, com es podrien produir a casa dels pares, com són doncs, altres substàncies, cocaïna, speed, èxtasis i mil ofertes que hi ha, no? En diem botellot, però el botellot implica moltíssimes més substàncies també per desconnectar. Substàncies que desinhibeixen i que afavoreixen aquest contacte corporal, com deia abans el senyor Freixas, que necessitem tots, perquè no podem viure només de la virtualitat. Com més estem enganxats a la virtualitat, menys facilitat tenim per comunicar-nos d'una manera corporal, no? De tocar-nos. Si perdem la facilitat de tocar-nos, si ens distorsionem, si ens desinhibim, sigui amb l'alcohol o amb les substàncies que a més s'afegeixen en els botellots, aleshores podem satisfer aquesta necessitat intrínseca de l'ésser humà, que és la d'estar en grup, d'estar amb gent amb la que t'identifiques, de tocar-te, de compartir, etc.
Professor Freixa, abans deia que feia de mal dir encara a què es podrien atribuir aquestes actituds als joves, però sí que li volia preguntar si es podria entendre com una actitud de rebel·lió davant de les restriccions aquest increment, també, evidentment, que si no hi ha oci nocturn, els joves no poden anar a discoteques, però sí que, per exemple, recordo quan al final de l'estat d'alarma, el mes de maig, aquella sortida explosiva aquella nit i les nits següents feien una mica de sensació de dir anem a recuperar el que ens han pres. No sé si comparteix aquesta visió.
Sí, certament hi ha hagut una comunicació deficient envers les mesures sanitàries pel que fa a la població juvenil. Ha estat un discurs molt adultocèntric. Els mateixos responsables sanitaris, i em consta perquè hi he col·laborat, de vegades s'han adonat que havia estat una culpabilització, a vegades sense arguments prou sòlids, i una infantilització. I això va provocar la reacció contrària de la que es perseguia en comptes de limitar aquest tipus d'actituds. Bueno, molts joves ens ho van dir en alguns grups d'excursió en els quals vam participar. Bé, si m'acaben culpant del que no he fet, pues ho faig, i així almenys és la profecia que s'autocompleix. No és una rebel·lió conscient ni organitzada, és quelcom desarticulat i inconscient, però sí que hi ha una intensificació d'aquest sentiment de marginalitat i de menyspreu que un sector de la joventut ha viscut. Ja havia viscut amb la crisi econòmica anterior i amb la pandèmia això s'ha incrementat. També volia esmentar que el fet de que certament les drogues han estat sempre un desinhibidor en qualsevol moment, en totes les societats, en moments festius, i certament aquí hi ha una funció desinhibidora molt clau, tot i que les drogues que ha esmentat el professor ja venien d'abans també, de l'època de les discoteques, tot per exemple, les drogues sintètiques venien d'aquí. Però el botelló no és només un consum desenfrenat de drogues. Quan jo hi he estat, hi ha també un... Primer, intervé la música, diguem-ne, amb els automòbils o amb els instruments que porten. No ballen tant com en una discoteca, però a vegades gairebé podríem dir que és una discoteca a l'aire lliure, i sobretot intervé la relació social. I el problema és que quina és l'alternativa de l'oci? És a dir, l'oci, la relació social, és una necessitat social en general i per a la joventut molt més. I si no donem alternatives d'un model o d'un tipus d'oci que sigui viable, de fet, el motiu inicial del botellot és que l'alcohol a les discoteques era caríssim i aquests joves no s'ho poden permetre, no es poden permetre pagar 3 cubates, diguem-ne, a preus desorbitats. I per això pues, compren les begudes. I clar, l'efecte no desitjat d'això és que la quantitat de consum és molt més elevat. I en el fons respon a un model, vulguem o no vulguem veure-ho, d'europeïtzació. Estem anant cap a un model dels països nòrdics. Els països nòrdics, jo ho vaig veure fa 20 anys, els divendres gairebé obligatori per als joves emborratxar-se, perquè si no s'emborratxaven no vivien. Aquí més o menys podíem controlar la majoria de la gent, la majoria dels joves controlaven. Podien veure 2 o 3 copes, podien estar una mica més desinhibits, però no arribaven, excepte casos extrems, a la borratxera. En canvi, ara sembla que sigui obligat a arribar al límit per tal de provar que el cap de setmana, i avui el cap de setmana és gairebé cada dia, o pot ser cada dia, pues els joves s'han de descontrolar. Però aquest descontrol no el busquen ells, els hi estem obligant, o els estem forçant a fer-ho per la manca d'alternatives en l'oci.
Dani Sánchez Eduard, tens alguna pregunta?
Sí, tenint en compte coses que s'han dit i que estic molt d'acord, que l'alcohol és una manifestació gairebé intrínseca o indissociable de l'oci a la nostra societat, que els joves no només ho fan per restriccions, sinó també per aquest element de precarietat, que no poden accedir a altres formats d'oci o discoteques quan estiguessin obertes, i que fins a tal punt és sistèmic l'acceptació del botellot o coses són el botellot, que de tant en quant és legal, perquè si pensem en les festes majors, a les festes majors, en el fons, hi ha barres al carrer, beguda al carrer, mentre hi ha festa al carrer i es veu al carrer. Vull dir que no ens és aliè des de fa molt temps i forma part de la societat. No s'han inventat res, per dir-ho d'alguna manera, amb els botellons, els joves o els joves quan no érem nosaltres que també ho fèiem. Tenint en compte tot això, que forma tant part de l'ADN, creuen que és possible, per moltes mesures que es posin, canviar alguna cosa, és a dir, canviar el format d'oci en un any i mig, intentar que no estigui associat a l'alcohol o intentar que no es facin aquest tipus de coses? Quines mesures es podien prendre per part d'un govern propositives i canviar aquest format d'oci en la línia d'aquesta última reflexió que feia? Perquè a mi, sincerament, no se m'acuden. Jo crec que és una feina impossible.
Senyor Soler i després senyor Freixa.
Home, jo crec que sigui el govern ho hagi de fer, ja em preocupa una mica, no? Perquè si pensem que el govern ens ha de solucionar totes les coses, els diferents governs que tenim, no? En el cas de la pandèmia s'ha vist claríssim. El govern central va començar amb això de la pandèmia col·locant per davant dels científics alguns militars. És a dir, s'ha utilitzat un model molt paternalista envers la societat. Els nanos ja tenen els seus pares, ja tenen la seva dosi de paternalisme. No els feia falta aquesta sobredosi de paternalisme, no? Hauran de ser ells els que posin en dubte, de la mateixa manera que han sortit de les discoteques, o bé perquè els cubates fossin massa cars, o bé perquè també han tingut una necessitat, crec jo, d'una conquesta de l'espai públic, de no quedar-se tancats en espais tancats, sinó en poder sortir i dir, nosaltres organitzem, el carrer és nostre i nosaltres organitzarem la festa allà on vulguem. No sé si és tant un tema de prohibir o no prohibir, sinó que crec que és una feina més de les famílies. És un tema més on s'ha de gestar d'una manera social, sense esperar que ningú ens doni unes directrius i dir, a partir d'ara l'oci ha de ser d'aquesta manera. Al final els joves hauran de veure que el botellot tampoc els satisfà, perquè acabar cada cap de setmana o dos cops per setmana molt perjudicats, o inclús algun cop algú pot ingressar per un coma etílic o amb intoxicacions, o trobar-se que fins al dimarts o dimecres no et recuperes, en algun moment això la gent ho haurà de posar en dubte. I s'hauran de trobar altres alternatives. I s'haurà de trobar una altra manera de consumir, però que sigui una manera de consumir més saludable. A veure, la generació anterior, alguna part ha consumit de manera saludable, va prendre vi a l'hora del dinar, que diuen que va bé pel sistema cardiovascular, tot i que molts dels pares d'aquests joves que estan fent botellots, moltíssims, més dels que ens imaginem, són persones alcohòliques.
No se'ls veu. Perquè a dins de les cases hi ha molta gent dependent de l'alcohol. Però, esclar, com que no estan a la platja i com que no es desmaren, la societat això no ho veu. Igual que el maltracte de gènere. N'hi ha molt que no es veu. Hi ha una part que no es veu. No? Per tant, jo crec que la cosa sorgeix del context de l'ecosistema de desenvolupament de les persones, però l'ecosistema natural de desenvolupament de les persones són les famílies. I jo crec que seran les famílies les que hauran de canviar la manera d'afrontar la manera amb com es diverteixen elles com a família i d'aquesta manera traspassar un patró d'oci que sigui diferent i que el jove pues, pugui posar en qüestió si el botellot és una cosa que li resulta realment agradable o pensa seguir evadint-se eternament amb una adolescència eterna o amb una joventut infinita, no? Jo he trobat persones que en 40 anys semblen autèntics adolescents, no? I això és una cosa que a nivell psicològic és del tot desadaptativa.
Professor Freixa.
Coincideixo en que s'han de buscar patrons alternatius, que no es trobaran d'un dia per l'altre, però sí que ens ha de fer un toc de l'art això d'una reflexió col·lectiva, en la qual, en primer lloc, hauria de basar-se en la investigació. Com hem dit, ja paradoxalment, malgrat que podríem dir que l'espai que els mitjans de comunicació dediqueu és un dels problemes socials percebuts més importants, en canvi, comptem amb molt pocs estudis interdisciplinaris que tinguin en compte els factors sanitaris, els factors psicològics i els factors socials i culturals, que són els que a mi particularment m'interessen més. En segon lloc, en aquesta peça de reflexió col·lectiva em sembla que han d'escoltar la veu dels joves. Ells, que són els protagonistes, també tenen idees per cercar alternatives. Em consta, perquè han fet una col·laboració, per exemple, amb el Consell de la Joventut de Barcelona, buscant alternatives globals a la situació post-pandèmia, i l'oci, la cerca d'alternatives amb aquest neoliberalisme frapant que hi ha en tot el món, el Botelló no deixa de ser una altra forma de neoliberalisme, d'informalitat, que correspon a la informalitat del món laboral. L'economia submergida i els minijobs no deixen de tenir l'altra cara en el Botelló. Si els joves tinguessin feines de qualitat, pues sí, es divertirien, però a les 8 o a les 9 del dia següent haurien d'anar a treballar i, per tant, tindrien una... Això ho he comprovat aquest mateix estiu. La meva filla, que està treballant als matins, bueno, pues se diverteix, però no pot estar tota la nit de Botelló, sinó que al matí ha de treballar. I també aquest canvi en les festes majors que heu comentat. Jo ara us parlo des d'un poble on hi havia hagut la festa major que s'ha suspès, on es consumia a la barra, que a més era una forma d'autofinançament de la festa. Clar, ara, com que això s'ha suprimit, doncs s'ha creat un model d'autoorganització juvenil més o menys semitolerat per les famílies. Coincideixo amb el professor de que la complicitat dels adults aquí és gran, no som del tot innocents en aquest... Bueno, ja ens va bé que ho facin mentre no ho veiem i mentre estiguin lluny i no ens molestin, no? I clar, això que ha vingut per quedar-se, a no ser que ens plantegem seriosament com actuar per tal de cogestionar amb els propis joves uns models d'oci diferents que, en la meva opinió, i aquí acabo, tindrien a veure amb la noció de sostenibilitat i de canvi climàtic. El que atrapa avui en dia la joventut és la cerca d'unes formes de relació amb l'entorn i amb el planeta diferents. I el Botelló no és sostenible, no és sostenible per als seus cossos ni també pel medi ambient. I una forma d'agafar-los, de fer-los corresponsables en aquesta cerca d'alternatives, és imaginar altres formes d'oci, com en el passat. Hem passat del ball de festa major a la discoteca i de la discoteca al pub o a la disco, pues busquem unes altres formes de diversió que siguin més sostenibles per la cura del propi cos i per la cura del nostre entorn.
Sílvia Cànovas.
Hola, bon dia.
Jo...
Sí,
jo aquí volia afegir que la generació que està practicant el Botellot es troba en l'edat en què hauria d'abandonar el niu familiar. I aquest abandonament, aquest el sortir de casa per formar una altra família, s'ha retrasat molt per la prolongació dels períodes educatius, perquè per poder trobar una feina doncs has de fer uns estudis primaris, secundaris, després has de fer uns estudis universitaris, quan has acabat la carrera llavors has de fer un màster. Aquesta prolongació del període educatiu i formatiu dificulta poder accedir al mercat laboral. I per una banda perquè pels que ho segueixen ho allarga molt, i pels que no poden seguir-lo, o bé per qüestions econòmiques o socials o familiars, doncs també els resulta més difícil accedir al mercat laboral, que seria el que els donaria l'oportunitat de poder independitzar-se i assumir responsabilitats. Si has de pagar un lloguer, doncs probablement no tindràs ni diners ni tampoc tantes ganes d'organitzar un Botellot a la platja. Probablement tindràs més ganes doncs de convidar els teus amics, els quatre amics, doncs més amics, i portar-te'ls a casa, fer un soparet i aleshores allà consumir d'una altra manera. Jo crec
que... si els fons de Next, perdó, si els fons de Next Generation s'usessin per buscar feines de qualitat per als joves, com està comentant el meu company, segurament el botelló aniria a la baixa, i aquesta jo crec que és el futur.
Sílvia,
perdó, haver-ho fallat.
Cap problema.
A mi m'agradaria saber si, d'una banda, aquesta problemàtica s'emmarca en una generació concreta o ja ha fet el salt i n'abarca dues, per exemple. I d'una altra banda, si els conceptes de restricció, prohibició, en aquesta generació, entre cometes, més rebel, podria tenir una relació directa amb aquest comportament una mica més agressiu quan s'enfronten a l'autoritat, a la policia, als robatoris que estem veient aquests últims dies...
Professor Freixa, després d'Enric Soler. Sisplau.
Jo crec que n'abaste tres generacions. La primera generació del botelló, que és la primera generació digital, la que va entrar a la joventut després del 2000, que és quan se va instaurar o començar a instaurar aquest tipus d'oci nocturn. En segon lloc, la generació de la crisi, que jo anomeno la generació hashtag. I en tercer lloc, els que ara entren a l'adolescència. No? I per tant, en les festes que estem veient, doncs, aquests mateixos dies al meu poble, doncs, interactuen aquestes tres generacions, que es transmeten lo bo i lo dolent. I si hi ha una possibilitat de canvi, ha de ser aquesta transmissió generacional cap a models distints, diferents, el que l'hauria de vehicular.
Senyor...
Jo en aquest sentit voldria ser optimista, perquè els estudis científics sobre la dependència de l'alcohol apunten a que les generacions d'alcohòlics acostumen a ser de tres generacions. És a dir, la primera hi ha un alcohòlic, la segona un altre alcohòlic més important, i la tercera ja l'alcohòlic és tan greu que la quarta posa en dubte la seva cadena transgeneracional i llavors es converteix en una persona abstèmia. Per tant, si estem parlant de tres generacions ja, això em faria ser optimista. Sí, totes les generacions han tingut un punt de rebel·lia. Aquest matí, llegint el diari, veia doncs, que s'ha acabat el topless. Vull dir, hi va haver una generació que reivindicava doncs, o es rebel·lava contra el masclisme exercint i practicant el topless. I ara mateix, doncs, precisament en un diari, he llegit que això ja no és rebel·lió. Per tant, totes les rebel·lions van canviant conforme van avançant les generacions. El botellot, sens dubte, desapareixerà, però no sabem quan trigarà a desaparèixer. De fet, el topless ha estat ben bé uns 40 anys. O sigui que no ho sé fins a quin punt haurem d'estar veient botellots, però els joves hauran de trobar una altra manera de rebel·lar-se i no sabem si aquesta manera serà encara més escandalosa o serà menys desadaptativa. Jo crec que la societat som els que hem d'oferir als joves unes possibilitats d'uns recorreguts vitals que siguin gratificants i que atreguin i que motivin a la joventut a saber-se divertir al mateix temps que saber organitzar-se una vida en perspectiva, una vida en futur, una vida que realment no els sedueixi.
Àlex Cubero.
Hauríem d'evitar la imatge de pensar que estem parlant d'una joventut alcoholitzada. No és així, tampoc. Certament, hi ha hagut uns excessos i en alguns casos dramàtics, però no estem parlant d'una joventut alcoholitzada, sinó d'un fenomen que amb la pandèmia ha esdevingut un símptoma d'alguna cosa que no funciona bé. I estic d'acord que hi ha una insatisfacció per part de molts joves d'aquest tipus d'oci, però fins ara no tenen gaires alternatives i és el que entre tots hem d'imaginar.
Ara sí, Àlex Cubero, els demano tots plegats a brevetat perquè si no ens quedem setembre.
Sí, de forma molt ràpida. Coincideixo amb moltes de les coses que dels arguments que han dit, però difereixo en que això sigui només el botellot, o sigui, dir que l'oci lligat al consum d'alcohol nocturn, la desinhibició, el consum de drogues, només un fenomen del botellot, això qui vagi a qualsevol discoteca quan estaven obertes és una cosa que passa al botellot i passa a les discoteques. El que sí que m'ha semblat més interessant, i aquí volia fer la pregunta, és sobretot aquest traspàs que heu comentat, de que el botellot abans era un fenomen més de perifèria i potser la diferència és que ara ha passat als centres de les ciutats i aleshores molesta més aquest botellot, perquè abans quan era una cosa més de perifèria i del voltant de discoteques, sobretot, amb, com dèiem, amb els cotxes, amb la música, per veure abans d'entrar a la discoteca, i ara això s'ha traspassat a un oci generalitzat als epicentres de les ciutats, és aquí on rau el problema, que és més molest pel global de la societat?
Sí, es veu més, és més visible, no només perquè està al centre, sinó perquè els mitjans de comunicació en donen notícia directament. I voldria matisar que, òbviament, jo no he dit que només sigui un fenomen vinculat al botelloc. Òbviament, a les discoteques sempre s'ha begut. L'única diferència és que la quantitat, doncs, és més fàcil passar-se amb el botelloc que no pas en les discoteques, per la pura raó de que l'alcohol a les discoteques és més car que no pas comprar-lo amb un tot percent o amb una botiga molt més barata, no? I de molt menys qualitat la que veuen avui els joves en els botigues. Però sí, certament la clau és la major visibilitat i, per tant, mentre estan lluny, com sempre passa amb la joventut, els pares una mica quan els veiem lluny i fan coses, sabem que fan coses que poden ser perilloses, però és el seu risc, la seva rebel·lia, no passa res. Però quan ho tenim davant de casa o quan ho veiem cada dia als noticiaris, doncs la cosa ens toca molt més directament.
Enric Soler.
Estic d'acord, és perillosíssim generalitzar. Estic convençudíssim que hi ha botellots que són la mar de saludables, però clar, del que estem parlant i del que ens preocupa són dels que podríem denominar botellots incívics, no? Aquells que comentàveu que després generen incidents, vandalisme. Clar, aquests incidents, aquest vandalisme, és més fàcil que es produeixi quan hi ha hagut un excés d'ingesta de substàncies, entre elles alcohol, que no quan la gent, doncs, està controlant les seves pròpies conductes. Aleshores, el que ens realment ha de preocupar és els botellots incívics. Està claríssim que en la nostra cultura i en les nostres tradicions, a totes les festes majors, doncs, sempre, doncs, hi ha hagut un porró o s'ha begut alguna cervesa i s'ha pogut, la gent s'ha pogut divertir d'una manera sense que es produeixin desperfectes a la via pública, sense que es produeixin agressions entre ells o sense que es produeixin, doncs, problemes amb les autoritats que vetllen per l'ordre públic.
Enric Soler és psicòleg relacional i tutor de la Universitat Oberta de Catalunya, i Carles Freixa és catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres, bon dia.